Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Bon dia. L'Ajuntament de Sant Cugat respon després de l'acusació de desídia per part de la plataforma animalista Sant Cugat pel que fa a uns casos de presumpte maltractament animal. Els animalistes advertien d'un cas d'un cavall aparentment desnodrit i en mal estat. Des del consistori asseguren que no és un cas de maltractament, sinó un problema de salut provocat per un còlic intestinal. Pel que fa al cas dels gats caiguts des d'un tercer pis d'un edifici de Promusa, apunten que la persona responsable dels felins es troba en situació de vulnerabilitat i que està ja en el circuit d'atenció de serveis socials. Llum verda a la moció de la CUP per instar a la Generalitat a la instal·lació de plaques fotovoltaiques a l'AP7, tot i que amb la incorporació d'esmenes per part del govern. D'aquesta manera, es retira de la moció el punt que proposava la CUP de fer-ho a través d'Energètica, l'empresa pública d'energia de Catalunya. El regidor d'Empresa i Innovació i Internacionalització i Regidoria d'Energia, Albert Salaric, ha sostingut que s'ha de demanar a l'Estat espanyol que cedeixi les competències per poder fer aquesta instal·lació, però que no s'ha de restringir que aquesta instal·lació hagi d'anar a càrrec exclusivament de la gestió pública. El barri de Can Mates és una mica més a prop de tenir un circuit de parkour i un de pump track. Les dues instal·lacions ja compten amb la memòria tècnica que ha aprovat aquest dilluns el ple municipal amb les abstencions del PP i en Comú Podem. I estan a l'espera de tenir dotació econòmica per a la seva execució. La previsió de l'equip de govern és que sigui el 2025. La moció s'ha aprovat amb el suport de tots els grups municipals, amb l'abstenció del PP i en Comú Podem. Sant Cugat exigeix que l'Estat vagi més enllà de l'anul·lació del judici que va acabar amb l'assassinat de Lluís Companys. El ple ha aprovat aquest dilluns una moció en aquest sentit, presentada per Esquerra Republicana i amb el suport de Junts, la CUP i en Comú Podem. El PP i Vox hi han votat en contra i el PSC s'ha abstingut. Amb el text, l'Ajuntament haurà d'instar el govern espanyol a demanar formalment perdó per aquest crim al poble de Catalunya. La proposta també lamenta que hagin hagut de passar 84 anys perquè l'Estat hagi procedit a l'anul·lació del judici del Consell de Guerra contra el president. Així, Sant Cugat s'alinea amb la Comissió de la Dignitat de Catalunya i altres entitats que ja havien fet aquesta petició. La informació torna a Ràdio Sant Cugat a tots els butlletins horaris.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
Bon dia, són les 10:03 i això és el Faves Comptades.
Faves Comptades.
Salutacions, molt bon dia, Sant Cugat. Comencem el Faves Comptades, el magazín dels matins de Ràdio Sant Cugat. Rebeu una salutació de l'equip del programa, conduït per Pablo Palenzuela, al control tècnic, Sara Vella, a la redacció, el batriador a la producció i al guió, i d'aquí us parla Carme Reverte. Avui és dimarts, 17 de setembre, i farem bullir l'olla amb tots aquests ingredients. Començarem amb una bona dosi d'actualitat local amb la tertúlia del poble, amb Robert Sabé, Albert Roda i Dolors Vilarassau, amb Alba Triador remenant les cireres. Afegirem una mica més d'actualitat per tancar la primera hora amb l'anàlisi a la mobilitat de Sant Cugat. En plena celebració de la Setmana Europea de la Mobilitat, parlarem amb Albert Moratet, cap de Servei de Mobilitat de l'Ajuntament de Sant Cugat. Després de les notícies de les 11, potenciarem el xup-xup de la ciutat amb un polsim de ciència. Alba Triador conversarà amb el divulgador científic Joan Anton Català. I afegirem una mica de setè art amb el cinema a la xarxa de Víctor Alexandre. I per acabar, rebrem una de les entitats de la ciutat, l'Associació de Propietaris i Veïns de Vall d'Oreix. Comença a bullir l'olla, això és el Faves Comptades.
La Tertúlia, a Ràdio Sant Cugat.
I quan passen 6 minuts del punt de les 10, el Faves Comptades comença a fer el xup-xup amb la tertúlia. Una tertúlia que sempre ens servirà per veure la ciutat des de diferents punts de vista i que avui, a més, aprofitarem per fer la prèvia del tema del dia, on farem una radiografia de la mobilitat a la ciutat. Per fer-ho, tenim a l'estudi Ramon Bernils, el Robert Sabé, veí de Mirasol i membre del Consell de Ciutat. Robert, molt bon dia.
Molt bon dia a tothom.
Ben tornat després d'aquesta pausa estiuenca.
I moltes gràcies per pensar en mi.
A tu per acompanyar-nos. A l'Alba Roda, president de l'Ateneu Sant Cugat. Molt bon dia, Albert.
Hola, bon dia, Alba.
Ben tornat a l'estudi Ramon Bernils.
Sí, la veritat és que està... ja tenia ganes, eh?
Sí, ens trobava a faltar. Sí.
Divertida i, sí, i amena pel públic, no?
I tant. I ens falta la Dolors Vilarassau, que estem esperant que arribi i que s'assumi en aquesta tertúlia i ens faci companyia. Aquesta setmana és la Setmana Europea de la Mobilitat, enguany sota el lema Compartim l'Espai Públic. És una cita que s'allargarà fins al 22 de setembre i a la que Sant Cugat s'assuma un cop més amb un seguit d'activitats durant la setmana, tot i que el plat fort serà el diumenge amb el dia sense cotxes. Si haguéssiu de resumir, allò, us faré fer un exercici periodístic amb un titular, com és la mobilitat a la ciutat, què em diríeu?
Com és?
Sí, un titular, la mobilitat a Sant Cugat.
Bé, jo diria que la mobilitat a Sant Cugat, de moment, és el que hi ha. I, per tant, no hi ha més cera que la que crema. Evidentment, s'han de fer moltes coses, eh? Vull dir, el tema de la mobilitat exigeix, anem a dir, unes decisions molt importants des del punt de vista polític, no? I, per tant, doncs, bueno, ja veurem aviam què passa.
Tenim feina per fer.
Molta, molta. I, a més, jo penso que hem de tenir allò que es diu generositat. Perquè moltes vegades, doncs, volem que els cotxes no passin per casa, per davant de casa, i hi ha vegades que hi ha gent que sí que vol que passi per casa perquè té que aparcar el cotxe. I, per tant, alguna cosa haurem de buscar, alguna solució d'això.
Un pacte social.
Generositat.
No? Robert, quin seria el teu titular?
Fent el clau per la cabota. És impossible. Vull dir, som una ciutat ara amb 100.000 persones, amb un poble que fa 50 anys era una població molt més petita.
30.000.
Encara té l'estructura de poble com a tal, que és on es creen realment els embussos. I també el metabolisme d'aquesta ciutat. La gent, quan surt a treballar, o surt a estudiar, o qualsevol activitat que vulgui fer, les vies que estan pensades són pensades per un poble petit. Això genera un problema que es té que resoldre, podríem dir, d'una manera, com ha dit l'Albert, d'una manera de treball profund i seriós. I solidari, val? Perquè segur...
Però si esteu d'acord, que requerirà fer concessions per part de totes les parts.
Però ja dic, per mi és fer entrar el clau per la cabota. Vull dir, qualsevol solució parcial que hi hagi ara serà això, una solució parcial, que és una despesa i un pas que ens allunya de la solució total del tema.
De fet, tenim un pla mobilitat que data del 2014, això vol dir que ja fa 10 anys, ara estan en un procés de redefinició demà de la Diputació de Barcelona d'aquest pla de mobilitat, que encara queden moltes coses per executar, com per exemple la vianantització de 4 cantons, que ja en parlarem, també, perquè és una estrella, però en el mal sentit, possiblement, dels problemes de mobilitat que tenim a la ciutat. La mobilitat és un tema que preocupa als ciutadans de Sant Cugat. Gairebé diria que totes les ciutats, no?, tenen, els veïns i les veïnes tenen coses a dir de la mobilitat, perquè sí que és veritat que tenim molts aspectes a millorar en el nostre entorn. En l'últim observatori sociològic, el govern va demanar a la ciutadania que valorés el trànsit a la ciutat. La nota que li van posar els ciutadans encastats és de 4,52. Vosaltres quina nota li posaríeu al trànsit?
Al trànsit de Sant Cugat?
Sí.
Un 3. Un 3. No, home, no, el que passa és que... Jo el que dic moltes vegades és que... primera, el principi d'autoritat. Què és el principi d'autoritat? Que no vol dir autoritarisme, eh?
Uh-huh.
Però el principi d'autoritat és decidir coses, llavors defensar-les, des del punt de vista intel·lectual, des del punt de vista de raons... I això em sembla que la política ha perdut aquest principi d'autoritat.
I d'autoritat.
Perquè, i no vol dir autoritarisme, eh?
Uh-huh.
I llavors, clar, per què? Perquè fa por, anem a dir, decidir certes coses que, evidentment, doncs, li va al càrrec. Li va al càrrec, eh? Perquè, evidentment, el qui decideixi el tema de mobilitat jo estic segur que les pròximes eleccions no surt. Em dóna la sensació de que hem d'intentar buscar aquesta possibilitat de que el principi d'autoritat és allò que tu pots fer, pots dir i intentar fer per millorar la comunitat, però que et pot costar el càrrec. I llavors això ho trobo faltant, anem a dir, amb els polítics avui en dia, no? Em dóna la sensació de que... Però no vol dir autoritarisme, que són coses que és diferent, I per tant, anem a dir, doncs, moltes vegades això doncs, fa que d'alguna manera doncs, ens tirem enrere amb les decisions que teòricament haurien de ser. Per exemple, hi ha una cosa que l'altre dia, parlant allà a l'Ateneu, que deia, escolta'm, la Ronda Sud, que tots estàvem en contra, s'ha de fer. S'haurà de fer, encara que no ens agradi. O sigui, perquè si no volem que passin els cotxes per dintre de Sant Cugat, la Ronda Sud ha d'existir.
Tenim la Nord.
Tenim la Nord, però, no, però la Ronda Sud ha d'existir. I per tant hem de buscar la fórmula que sigui el més sostenible possible, buscant solucions que, evidentment, doncs, puguin ser... que seran més cares, és evident que seran més cares, perquè la mobilitat i l'ecologisme és car de per si, perquè es necessiten solucions una miqueta doncs, més agosarades... Però, escolta, aquesta és la raó de la nostra existència, i, per tant, i, si fas la Ronda Sud, els quatre cantons pot ser un espai a medida peatonal, absolut, vull dir, segur. No sé, vull dir, hi ha coses d'aquestes que hem d'intentar anar pensant i intentant, a medida, doncs, barrinant, que perquè estàvem en contra fa uns anys, i ara, realment, doncs...
La ciutat també és diferent, no?
Bueno, la ciutat és diferent, és evident.
Robert, tu quina nota li posaries al trànsit?
Bé, l'Ajuntament de Sant Cugat és un ajuntament consolidadíssim dintre del món de la democràcia, per tant, podríem considerar que és un adult, i jo he tingut la sort a la meva vida laboral de poder fer docència en el tercer cicle, que ja són persones, podrien dir, adultes i molt formades. Quan arribava el moment de l'examen, hi havia persones que no les deixava presentar. Els donava una altra opció. No m'ha agradat mai suspendre, i més podrien dir quan estem en una fase en què el que tothom era volia un pla de millora. Jo penso que l'Ajuntament de Sant Cugat li diria que no es presentés. Per mi no ha fet els deures. No s'ha volgut donar compte de cap de les maneres del Sant Cugat, que és el 2024. No ha volgut escoltar les entitats que ho han dit reiterades vegades. No ha volgut escoltar-se a si mateixa amb aquest llarg procés d'anys en què han passat molts partits polítics de tendències molt diferents, amb idees ben distintes, no per quedar-se en una, sinó per escoltar-les totes i fer... Bueno, un bon sofregit. I sobretot no ha volgut
escoltar...
Requereix
de consens de ciutat, no? Exacte. Possiblement, com altres temes que hi ha hagut, com la preservació de Torre Negra, per exemple.
I després que no ha volgut fer cas al Consell de Ciutat. El Consell de Ciutat, quan fa el plan, podríem dir, a 75 anys, un plan utòpic, no del tot assenyat, etc etc etc.
Però potser és aquesta mirada llarga, no? Que ara l'Àlvar deia que trobava a faltar. Potser una mica l'electoralisme, no? De pensar en els propers 4 anys, m'hi jugo que em revalidin o no em revalidin el càrrec.
Amb la proposta de l'Àlvar, és totalment coherent amb la Sant Cugat actual i la que es plantejarà si no frenem res de cara al futur. Jo em plantejaria una altra. Per què no fem grans aparcaments al costat de la ciutat i fem autobusos llançadera i fem una ciutat realment amb trànsit zero, val? Bueno, seria una altra opció. Es tindrien que valorar temes econòmics com ell ha plantejat, temes realment de funcionalitat, etc, etc, etc. Però tenim que mirar una mica més enllà. Si no, tornarem a això, farem un altre carrer, ampliarem aquí, trarem un carril bici, posarem un altre, pedaços. I és el que he dit. No presentat, per favor, torni a la propera convocatòria i fàgim un pla, podríem dir, d'examen coherent. Si no, això no va enlloc.
De fet, al capdavant de mobilitat hi tenim una tinenta d'alcalde que ha estat molts anys treballant en la mobilitat, la Cristina Paraire. Durant el mandat passat hi havia el tripartit, per tant, ella venia de la tia Convergència, ara Junts no hi era, però té experiència en el sector de la mobilitat i coneix la ciutat, perquè de fet és la regidora més veterana que tenim al consistori, per tant, de ben segur que els problemes els deu conèixer. No?
Sí, per tant, la Cristina Paraire hauria de dir què he fet malament.
Sí, senyor.
Ha de fer
sense cap mena
un examen, no?
Ha de fer un autoexamen. Què hem fet malament durant aquests temes perquè ens pugui arribar això? Per tant, no passa res. O sigui, reconeixer, escolta'm, potser ens hem equivocat perquè no hem fet una mirada llarga, sí, cosa senyor. Que quan vam muntar el primer congrés de la ciutat, sí, quan el Recoder va presentar, vam fer el primer congrés de la ciutat, va ser l'any 99, una cosa així.
Sí, senyor.
Vam fallar quasi 25 anys i veiem. Li vam fer un màster avançat de lo que era Sant Cugat i li va servir molt, perquè ell m'ho ha dit moltes vegades, em va servir molt per conèixer una miqueta el neguit de la ciutat. Hi havia temes de mobilitat, hi havia temes de cultura, i això es va anar fent cada 4 anys abans de les eleccions. Ara ja no es fa perquè, evidentment, doncs, tenim un problema econòmic, la Fundació Sant Cugat és una fundació que teòricament està en stand-by, però que és necessària que d'alguna manera cada 4 anys la societat ens mobilitzem i fem un congrés per saber exactament on estem. No per buscar
fer aquesta solucions, radiografia però, de
una
la
mica
ciutat,
de radiografia.
No? Una mica de diagnòstic.
Clar, i això d'alguna manera, esclar, després no ens van recolzar ni l'Ajuntament ni ningú. Això, i evidentment sortien les misses sortien de les butxaques de cada un de nosaltres, i va arribar un moment que dius, escolta, tu potser que ja ho facin altra gent jove, és que evidentment aquesta gent jove que està pujant, que està molt ben preparada, la gent jove està molt ben preparada, podria, anem a dir, doncs, comprometre's i fer això, no? I, per tant, nosaltres una miqueta ja hem d'estar una miqueta a la retaguarda, intentant, doncs, donar opinió, però que sigui executiva, han de ser gent de 40, 50 anys, no sé si és un relleu.
Però fixa que aquest concepte d'autocrítica, que no en cap moment és un tema de fer-se mal a un mateix, sinó, podríem dir, de recapacitar sobre el que ha passat... Això ha passat amb una fundació com la que estàs esmentant, ha passat amb el Consell de Ciutat, que és un organisme propi de l'Ajuntament.
Hem estat tu i jo, el Consell de Ciutat.
Ja t'ho dic, es fan moltes coses, però al final queden, no se sap ben bé a on. I aquí és una pèrdua de temps increïble.
Deixant això potser part... també desencoratjar la gent, no?
Totalment.
A participar en aquest tipus d'organismes que estan molt bé, que sobre el paper estan molt ben pensats i han de servir perquè els governs i l'Ajuntament treballin i tinguin en compte la veu de la gent i d'experts en diferents temes. El problema és quan veus que el que es planteja en aquests espais no s'acaba de traslladar a l'acció dels diferents governs que hi pugui haver.
Nosaltres, quan estàvem al Consell de Ciutat amb el Robert, sempre dèiem coses que el mateix Consell de Ciutat estava mal plantejat. O sigui, hi havia gent del Consell de Ciutat que deia és que la meva casa i la meva vorera està estropellada.
No és això.
No és això. El Consell de Ciutat és donar unes opinions que després es faran o no es faran, però que d'alguna manera no arreglen res, però que almenys els polítics tinguin una visió una mica més àmplia.
És aquesta vista d'ocell de la ciutat, no?
És un conjunt més ampli. No és un conjunt, no és una opinió de barri en concret, perquè les problemàtiques de barri...
Ja tenim l'audiència pública per fer això.
I per tant, anem a dir, a partir d'aquí, doncs, hem de fer una mica de pedagogia també als que participem dintre del Consell de Ciutat o dintre dels estaments públics per entendre que, vull dir, que la ciutat s'ha de mirar amb una mirada àmplia, diríem, no? Perquè és que si no, llavors ens
equivoquem. Tornem a aquesta generositat, no? que parlàvem al principi per abordar temes centrals en un municipi com són la mobilitat.
De fet, perdona.
Hi ha diferents aspectes que influeixen en la mobilitat d'una ciutat de Sant Cugat. Aquí tenim l'anella verda, tenim els carrils bicis, tenim un transport públic que podem parlar de la seva eficiència o ineficiència. Quin creieu que és el repte principal? És a dir, si ens hem de posar a treballar des del principi, quina és la prioritat? Per on hem de començar?
Jo, per mi, el repte principal, una vegada ho vaig dir a l'Ajuntament, és intentar donar un coneixement a la ciutat de que no estem tan lluny de les coses que tenim a prop. O sigui, la percepció de la distància, la gent la té molt a prop. Per exemple, ara dic un exemple, anem a dir que vaig amb terreny de casa meva, per exemple, no? Doncs a l'Ateneu, que el tenim...
Doncs, l'Avinguda de Gràcia.
L'Avinguda de Gràcia, no? Abans el teníem aquí, a la plaça Pep Ventura. Doncs la gent diu, és que esteu molt lluny.
Ostres, són 5 minuts.
Per això et dic. Vull dir, la idea aquesta, de la percepció de que nosaltres estem molt lluny de les coses, hauríem de fer una campanya... de fer com una mena...
un cercle, no?, d'aquests dels mapes.
I veure el cercle a quan estem. Per què? Perquè, a més, els metges diuen que hem de caminar, com a mínim, quasi...
5
o 7 passos al dia. Però, hòstia, doncs, també ajuda també a la teva pròpia mobilitat. És evident que hi ha gent que no pot fer-ho, que hi ha molta gent gran que no pot fer, hi ha d'haver-hi alternatives i tot, no? Però aquesta percepció de les distàncies... Penso que s'ha de fer des de l'Ajuntament una campanya de pedagogia sobre aquest tema. No estem tan lluny de les coses. A partir d'aquí, evidentment, hi ha persones que, evidentment, doncs pot ser que sigui... Que tingui, però no estem tan lluny de les coses. I jo penso que, evidentment, els quatre cantons i tota aquesta zona d'aquí ha de ser una illa, hem de dir, de peatonal i que d'alguna
manera... Absolutament
vianantitzada,
no?
I de concòrdia i tot així, perquè si no... I, a més, una altra cosa... les centralitats, o sigui, les centralitats de les coses, o sigui, ara tenim el monestir que és la centralitat de les coses, no? Hem de tenir noves centralitats, no? Algunes vegades he dit, així en broma o però en sèrio, que necessitem grans infraestructures perquè siguin noves centralitats.
Ja en tenim algunes,
sí.
No? A diferents districtes i a barris. Sí, falta que ens creiem que allò també és el centre d'algun lloc.
I per tant, hem de dir-nos a buscar alguna formació. Bueno, no sé, hi ha molta feina, evidentment. Sant Cugat necessita molta feina. Primera, perquè no sigui una ciutat de luxe dormitori, que no sigui una ciutat... que sigui una ciutat viva, activa, i que també té, i que en un moment determinat puguin haver-hi infraestructures que puguin ser turístiques, també. Que nosaltres ens oblidem que, verdament, nosaltres no estem aïllats del món, sinó que també necessitem infraestructures que puguin ser prou dignes com per poder fer activitats internacionals.
De fet, tenim el Manifesta 15, ara...
Sí.
Aquests dies a la ciutat.
Dins del monestir... Sí,
que torna a ser el monestir.
Torna a ser el monestir, clar, si tinguéssim un altre lloc, una nova centralitat, una altra quitèria, vull dir, moltes coses, no? Vull dir, però està molt, molt centralitzat aquí, està molt, molt interessant. S'ha d'intentar diversificar una miqueta i crear noves centralitats. Perdó, que m'he dit que
estàs
molt...
Perdó, Robert. Mira, he anat apuntant coses, o sigui, sempre ho dic, que aquí se n'aprèn molt. Aviam, les tres infraestructures que has comentat a la pregunta per mi són causa de problemes de mobilitat. Però torno a repetir el que avui vaig repetint com un mantra. Som 100.000 persones i el model de ciutat no queda clar. L'Alvar ha comentat un tema, que és la descentralitat. Quan es parla de fer barris, sembla que estiguis plantejant temes d'autonomia, i no, el que estàs plantejant en temes de funcionalitat. I entre ells podríem dir que els barris realment tinguin també aquests nuclis que realment serveixin perquè la gent s'integri i prengui valor i consciència del lloc on està. Mirasol, per exemple, no en té cap. Podem dir el Casal. El Casal és una infraestructura de fa 30 anys enrere que servia per aquell moment, però en aquests moments no té la infraestructura com per atraure aquest tipus d'actes que seria important, que a més tampoc es podrien fer d'una manera acurada perquè no hi ha transport, vull dir, així de clar. No? Però després, per mi, hi ha un altre gran problema de mobilitat a Sant Cugat, que quasi lligarà amb una de les preguntes que fas, que és el tema Sant Cugat. Molta gent no treballa a Sant Cugat. Sant Cugat és un lloc de residència magnífica, fantàstica, que gràcies a entitats com l'Ateneu, a més té xarxa social activa, perquè si no...
I cultural.
Podria, i cultural. Vull dir que si no podria ser realment una ciutat dormitori, com tantes tenim a la regió metropolitana, però això representa que cada dia surten moltes persones a treballar més enllà de Barcelona. Més enllà de Barcelona. I un tema tan criticat a Espanya com és el sistema de distribució de transport radial, a Catalunya el van copiar
és
igual.
És exactament, no? Igual.
Si jo vull anar, com he anat molts anys a treballar a Caldes de Montbui, tenia que agafar el cotxe sí o sí, perquè si no tenia que baixar a Barcelona i agafar un autobús per anar fins allà. Per tant, i Caldes de Montbui està a un tiro de pedra, vull dir, d'aquí. Per tant, quan ens tornem a plantejar com és la ciutat, quines necessitats té la ciutat, o sigui, però no la ciutat maca, turística, urbanística, sinó les persones, la que viu, o realment les solucions, torno a dir, seran pagots. Farem una sortida nova amb una rotonda espectacular i llavors el col·lapse serà de 3 quilòmetres, etc. Què volem a dintre la ciutat? El tema de la descentralització. Molt bé, Albert, la subscric al 100%, i després la consideració de que les persones que viuen aquí no fan vida aquí. No tenim cap universitat, ni per sort ni per no sort. Està molt a prop, en tenim molt a prop.
SADE, dir... podríem dir, si contés.
Sí, però no absorbeix el volum i després les feines, vull dir, així de clar. Per
de
tant...
fet, és un problema que va més enllà de Sant Cugat, aquest.
Sí,
podríem parlar d'àrea metropolitana i de país, segurament.
Però està clar, si ets un alcalde que tu creus, o alcaldessa, vas a parlar amb l'alcalde o alcaldessa que correspon, o amb el representant de la regió metropolitana o àrea metropolitana que correspon, i fas un pla global, val? Perquè si no ens podem trobar amb això, que en fronteres que no existeixen tinguem una piscina a Mirasol quan la piscina de Rubí està una tirada de pedra una altra vegada. I hem estat molts anys reivindicant-la quan potser haguéssim pogut fer un pacte i a determinades hores del dia haguéssim quedat contents alguna franja de població. Val? Ens tenim que repensar.
És que de fet, la mobilitat d'aquí uns anys, d'aquí 50 anys, que no hi serem nosaltres.
No hi serem, no. Això podem dir el que vulguem, que ningú ens podrà criticar.
No.
Home, esperem que alguna millora sí, no?
No, el que passa és que d'aquí 50 anys serem una ciutat de 300.000 habitants. Per què? Perquè Cerdanyola, Rubí i Sant Cugat serà una xarxa de mobilitat tota ella.
Sí, senyor.
Molt important.
Si s'urbanitza Can Ametller.
I Can Ametller. Tot... O sigui, que aquesta ciutat de 300.000 habitants l'hem de pensar d'aquí a 20 anys, una cosa així. I, per
sí,
tant,
sí, és ja.
Hem de ser... O sigui, per l'AP7 hi haurà ponts cap a Rubí. Segur que hi haurà ponts per sobre.
De fet, ja n'hi ha un de projectat a la C16.
Ja per sota, però m'entens? O sigui que... Veure totes aquestes coses és important, a dir, doncs, fer-les doncs, 20 anys abans, perquè, evidentment, s'han de fer les coses 20 anys abans perquè després puguin ser efectives.
Que sembla que anem tard en tot, no? Potser sí, la societat tard. Va a un ritme jo, i l'administració en va a un altre.
Jo, per exemple, el tema de la B40, que tots hem estat en contra, perquè no volem que s'estropelli més el medi ambient, el que sigui. Però estic veient que s'haurà de fer. Tu saps el que hi ha a la P7 quan passes la quantitat de camions que hi han.
Brutal.
És brutal. És que estem col·lapsant tot el tema. D'alguna manera s'haurà de fer. Per què? Perquè no hi haurà tants cotxes que siguin de gasolina, seran més elèctrics, però necessitaran uns vials. Perquè el tren, que és el que s'ha de fer, el tren, ara
ho abordem.
El tren, evidentment, doncs, tardaran 20 anys més a fer-ho, em diràs tu. Vull dir, arriba un moment que dius, bueno, doncs, de moment, perquè és clar, l'AP7 està col·lapsada.
De
fet, està col·lapsada i tindrem molts problemes, eh? Vull dir, la veritat és que sí, mediambientals, perquè evidentment tot això és
contaminació,
pol·lució,
i sabem com afecta també el desenvolupament dels serveis dels infants.
Retards, en fi, és molt trist tot plegat, però és que hem de replantejar les coses d'una altra manera, eh?
De fet, hem posat sobre la taula dos aspectes, no? Els problemes que tenim a nivell, per dir-ho d'alguna manera, institucional o polític, de planificació a llarg termini de les ciutats en qüestions de mobilitat, almenys, que és la que ens afecta ara. I l'altra part, que és la social, també cal un consens social, una autoresponsabilitat a l'hora de bellugar-nos entre tots. I arribem a un punt, i és que potser tots tenim clar i les institucions demanen a la ciutadania que es moguin amb transport públic, però és que en el cas de Sant Cugat, que és el que ens ocupa, podem estar d'acord que tenim una connexió meravellosa amb Barcelona. Hi ha 8 estacions, 7 i mitja, si comptem les planes, eh?
Sí.
De ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya que ens connecten amb Barcelona i amb ciutats com Sabadell, Terrassa o Rubí, que funcionen meravellosament bé, amb molta freqüència de pas, però ens trobem el problema que apuntava en Robert, que és que tenim un sistema radial. Si volem anar, depèn de quina zona de Rubí, si volem anar a Cerdanyola, si volem anar a Barberà, es converteix en un infern el transport públic, perquè requereix d'un trajecte que en cotxe tardaríem 15-20 minuts a una hora o una hora i mitja de transport públic. I això potser no li podem demanar a tothom que inverteixi aquest temps per anar a treballar o per tornar de la feina, perquè la conciliació ja és prou complicada, no? Com ho fem? Demanem a la gent que es mogui a transport públic, però el transport públic no funciona prou bé, no està preparat, i després hi afegim un altre problema, que és el transport públic dins de la ciutat de Sant Cugat. Si vivim al centre, podem fer aquesta mobilitat activa o relativament a prop. És que a vegades ens posem la mà al cap, l'Ateneu és lluny. Home, no és lluny. No? Si vivim al centre...
D'aquí a l'emergència són 10 minuts.
Que és lluny, no? Caminar 15 minuts, caminar mitja hora, no és lluny. De fet, ens farà bé la nostra salut. Però sí que hi ha potser altres barris més desconnectats amb un transport públic que no és eficient, que costa molt moure's en transport públic, i això fa que la ciutat es col·lapsi,
jo,
també.
Jo, de tota manera, moltes vegades he comentat, ja fa 10 anys ho vaig dir un dia, dic que el transport públic per la ciutat, i Rodalies, i així, primer hauria de ser gratuït. Gratuït. Gratuït no vol dir que no es pagui. Que es pagui a través de l'impost del cotxe o el que sigui, vull dir que hi hagi altres sistemes que es puguin pagar. No, és un impost... Bueno, ja, nosaltres aquí ja estem pagant pel TMB, vull dir...
La integració a la zona 1.
La zona 1, jo estic pagant 120, perquè estic a Belletà, viu a Belletà, 120 o 130 euros a l'any, que crec que no és massa, 130 euros a l'any, però no agafo el tren jo, perquè vaig sempre amb moto. Però ja m'agrada pagar-lo, perquè evidentment doncs, això col·labora, anem a dir, que d'alguna manera...
És que és el sistema del benestar, no? Vull dir...
Per tant, anem a dir, doncs, hem de tenir aquesta pedagogia cultural, que evidentment doncs, les coses s'han de pagar per impostos, per intentar millorar la mobilitat, per millorar tot això. Per tant, primer, esport gratuït. Després, tipus de bus. Més petits.
Possiblement.
Més petits, elèctrics.
Més freqüència.
Més freqüència, i d'alguna manera doncs, que siguin com que vagin passant. No sé, i que vagin parades i que es vagin... No sé, són coses que a lo millor són idees boges, però a mi la sensació de que aquestes coses s'han d'intentar,
com a mínim s'han de repensar.
S'han de repensar i veure aviam de quina manera es poden buscar algunes solucions. I que siguin quasi... Saps aquells tractorets que van amb els cotxes, amb els trenets aquells de fira que van passejar per tota la ciutat veient la ciutat? No sé, una cosa més senzilla, més dinàmica, i no sé, i que culturalment, evidentment, pedagògicament...
S'ha de fer esforç, també, eh?
Ha d'haver-hi un esforç per la part de la ciutadania. Jo sempre, una de les coses que sempre dic, el ciutadà no ha de només tenir deures. No ha de dir drets. Sinó ha de tenir deures. Uh-huh. I un dels deures ells és, evidentment, doncs, intentant, vull dir, que entendre que el teu cotxe individual, vull dir, no podrà circular per Sant Cugat i, per tant, a medida de buscar alguna solució. No sé, aquests deures són els que s'haurien de fer més pedagogia. Tot i que dels deures en fem molts, eh? Vull dir, perquè no, paguem però... molts impostos, el que vulguis. Però a mi no la sensació que també pedagògicament es tindria que fer campanyes d'una certa responsabilitat cívica de tots els ciutadans, de tots nosaltres.
Totalment d'acord amb els impostos, totalment d'acord amb la responsabilitat compartida. De fet, així és la nostra societat. I després aprofitar moltes coses. Vull dir, hi ha un treball fantàstic del CREAF que han fet servir els bombers, que és a partir de l'estudi de... Quan trobes un bitxo en el camp, veure quins moviments fa, per veure quines freqüències hi ha, s'han pogut fer models per cercar persones que s'han perdut a la muntanya. La gent té una determinada mobilitat. Llavors, per mi, hi ha dos tipus de mobilitat a Sant Cugat. La institucional, que genera estructura, Mirasol, sens dubte, d'estar lligat al centre, o dic perquè és el meu barri. Uh-huh. Però doncs, hi ha unes altres, que és quina mobilitat fa, torno al meu barri, la gent de Mirasol. Però la gent de Mirasol, per l'edat que tenim durant el dia, o van al CAP, o van al mercat, o van a determinats llocs. Aquesta és la mobilitat, aquesta que dic jo, dels bombers. Per tant, aquests autobusos petits, quasi a demanda, amb una altra freqüència i tal, alliberarien moltíssim, podrien dir, la necessitat de tenir que anar al súper amb un cotxe o tenir que anar al CAP amb un cotxe. Així és de clar. Perquè, a més, és insostenible, és impagable, és moltes coses, masses. Penso que tenim eines. El que passa que tornaríem a el que has comentat al principi. Si no hi ha ningú que vulgui prendre decisions, és un pur parler. Vull dir, i així ho portem molt de temps. El teu recordatori històric de la Fundació, després consolidat amb el Consell de Ciutat, és una mostra. Portem 25 anys veient-les vindre, però sense fer res. Em recorda la senyora del Tsunami, aquella pel·lícula mítica que està al mig de la platja i diu, bueno, com que no puc fotre res, quedo aquí pel plantada i no sé on deu estar, pobra dona. Val? No pot ser. Aquesta pensada dels 300.000 persones és una veritat irrefutable. I com ho farem? Perquè el tren segueix tenint una freqüència de birri entre Martorell i Montcada. El ferrocarril...
I funciona.
Sant Cugat, la Unió Terrassa-Sabadell per dalt, pel tren, estem encara... I així és un llarg i llarg, etcètera. Ostres!
Tenim
que pensar-ho.
No. Jo avui en dia, aquesta frivolitat de presentar-se a les llistes polítiques per estar al govern, jo penso que jo tindria una certa recança, perquè dic, ara dedicar-te a la política té que ser una cosa de molta responsabilitat.
S'han de posar ganes, també. Que ho critiquem, i socialment els polítics són molt criticats,
és una responsabilitat. És una feina complicada i difícil, no és fàcil, de prendre decisions d'així. Per tant, esclar...
L'Albert ha fet un bon apunt. És una feina, és una responsabilitat que, sens dubte, s'adquireix el dia que es decideix anar a la llista, però tant de bo es tingui que continuar com a mínim 4 anys més, d'una manera activa, tant si ha sortit la teva opció com si no ha sortit. Val? Sí. Perquè és un compromís amb el poble, així és de clar.
Sí.
I això, aquest joc de drets i deures, penso que està una mica deixat de la mà de Déu en aquests moments. Vull dir, ja dic, per mi una de les coses que ha sigut important, i es va parlar, suposo que abans vosaltres també, però recordo, era la formació que es tenia que fer davant de la ciutadania. Sí, anar explicant matxaconament aquestes coses.
El Consell de Ciutat també m'està explicant.
La comunicació a vegades,
exacte,
no? També en...
Exacte.
Sí, i aquí ens incloc a nosaltres, que també és la nostra...
Sí, els mitjans, evidentment,
és la nostra
tenen
feina
una importància brutal amb
dels
això,
mitjans
és
públics.
Evident, és evident.
Ens queda un minut i mig.
Perfecte.
Si parlem de carrils bici, segons les dades de l'Observatori Sociològic, el 56,9% dels santcugatencs diu que estan poc o gens d'acord en que s'han d'incrementar els carrils bici. Però sense carrils bici és més difícil que hi hagi mobilitat en bicicleta, que és menys contaminant, ocupa menys espai, fa menys soroll. Necessitem més carrils bici o necessitem millors carrils bici?
Començo jo.
Sí.
Jo sóc totalment contrari a l'increment de carrils bici. I sóc totalment contrari a l'increment de carrils bici, perquè de moment no he vist la funcionalitat, o sigui, l'eficiència d'aquest sistema de transport en aquests moments. Quan veig l'anada al meu barri a l'ús dels carrils, és per unes franges horàries molt concretes de l'entrada de l'escola. Però la resta del dia no veig la mobilitat suficient. I això genera no problemes ara, però en general podríem dir la curta. Per exemple, la nova piscina municipal de Sant Cugat necessitarà aparcament i molta part de l'aparcament està ocupat per aquest carril.
Àlvar, brevíssim.
No estic d'acord amb el Robert.
Doncs fantàstic. Doncs podríem parlar molta més estona de la mobilitat, amb propostes de millora, en tomar el mea culpa, que cadascú té la part de responsabilitat, i demanar als governs que facin la feina que pertoca de planificació.
Que segur que ho faran, home.
Que segur que faran.
Intentem ser optimistes.
Moltes gràcies per acompanyar-nos i per compartir les vostres reflexions amb nosaltres. Ens trobem ben aviat en aquest estudi. Gràcies.
Molt bé.
Gràcies a vosaltres. Que vagi molt bé.
El Centre Mèdic Quirón Salut Sant Quirze és el teu centre mèdic de confiança a Sant Quirze del Vallès. Per això comptem amb una àmplia cartera d'especialitats mèdiques, una nova àrea de pediatria i tecnologia d'avantguarda. Demana cita al 93 721 76 76 o a través del portal del pacient Mi Quirón Salut. Quirón Salut. La salut persona a persona.
T'agrada cantar o tens un grup de música? Tens més de 16 anys i voldries representar el teu territori en un autèntic festival musical televisiu? Busquem la cançó de l'any. Busquem artistes autèntics. Prepara't per OP Fest.
Inscriu-te abans del 24 de setembre a www.opfest.cat.
Atenció, famílies! Sant Cugat Shopping Centre es prepara per la tornada a l'escola amb increïbles promocions. Des de l'1 de setembre, totes les nostres botigues ofereixen descomptes exclusius en material escolar, roba, calçat i molt més. Troba tot el que necessites perquè la tornada a classe sigui perfecta. A més, durant els caps de setmana, els més petits podran gaudir d'activitats especials, com tallers creatius, sessions de pintacares i moltes sorpreses més. No t'ho perdis. Vine a Sant Cugat Shopping Centre i equipa't per al nou curs amb les millors ofertes. Sant Cugat Shopping Centre. Molt més que shopping. T'hi esperem.
Hola, em dic Marc.
Hola, me llamo Lalo.
Hola, em dic Xavi.
Hola, me llamo Elena.
Hola, em dic Joan.
Hola, i jo sóc el David.
Usuari del taller de Jeroni de Moraga.
I cada mes fent un programa de ràdio.
A Ràdio Sant Cugat.
I us expliquem les notícies més destacades.
I un resum esportiu.
Us recomanem música.
Fent agenda.
I el nostre dia a dia.
I escolta'ns al 91.5 FM i a 3w.cugat.com.
Converteix els teus quilòmetres en aigua a la prova de bici Transgalliners Oxfam Intermón. Recorreguts pel Vallès de 50 o 100 quilòmetres per a bicis de BTT o gravel. Repte esportiu i solidari en equips de 2 o 3 ciclistes. Informa-te'n a oxfamintermón.org/transgalliners.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 3w.cugat.cat.
La mobilitat sostenible és un repte de la nostra societat. A poc, els pobles i ciutats es van convertint en espais més amables per als vianants i les persones que opten per moure's en bicicleta o patinet. Ara bé, queda feina per fer, molta feina per fer, per gaudir d'entorns sostenibles, segurs i saludables. Per caminar en aquesta direcció, Sant Cugat s'assuma un any més a la Setmana Europea de la Mobilitat. Enguany, sota el lema Compartim l'espai públic, amb aspectes que s'allargaran i actes que s'allargaran fins al 22 de setembre. Per fer una radiografia i per saber d'on venim i a on anem en matèria de mobilitat a la ciutat, ens acompanya l'Albert Moratet, cap de Serveis de Mobilitat de l'Ajuntament. Albert, bon dia.
Hola, molt bon dia a tothom.
Començarem amb una dada de l'Observatori de la Ciutat, l'últim observatori de la ciutat. El trànsit de Sant Cugat no aconsegueix l'aprovat i es queda amb un 4,42, segons l'últim observatori que es va publicar a l'abril. Quina feina més complicada que teniu, no?
Déu-n'hi-do, sí, sempre la gestió de la mobilitat és complicada a totes les ciutats i sempre a les ciutats el trànsit és de les coses que acostuma a treure pitjor nota.
Tu parles en general, però en el cas de Sant Cugat és una gestió i una tasca més complicada que en altres ciutats de l'entorn?
Jo realment crec que a totes les ciutats la gestió de la mobilitat és complicat. Ens trobem que anem canviant cap a models de mobilitat. Abans la mobilitat era molt enfocada només cap al cotxe. Últimament doncs, estan sortint nous modes de transport. Ja fa uns anys doncs, la bicicleta va començar a tenir el seu moment de creixement. Ara també ens trobem amb altres artilugis, com poden ser patinets, etc etc. També s'està donant molta importància a lo que és la zona, la creació de zones de vianants. Abans, doncs, el cotxe ocupava pràcticament tot l'espai. Ja fa uns anys enrere que les ciutats van canviant aquest plantejament i van cap a un plantejament de posar en el centre les persones, de posar en el centre també el medi ambient i, per tant, de preocupar-se de la qualitat de l'aire, de disminució de soroll, de millor utilització de l'espai públic. I quan diem millor utilització de l'espai públic, doncs volem dir que aquest espai públic sigui sobretot per a les persones. I per això, doncs, per exemple, temes com el que és el pla de vianantització del pla de vianants del centre, etc. Doncs tot això fa que hi hagin canvis en la ciutat, i jo crec que no només a Sant Cugat, sinó a totes les ciutats. La mobilitat ens afecta a tots i per això també jo crec que acostuma a ser bastant normal que la ciutadania doncs, puntuï malament el que és la mobilitat de les ciutats, no només a Sant Cugat, sinó és per criteri general és del que acostuma a treure pitjor puntuació.
Si ens centrem a Sant Cugat, quines diries que són les principals dificultats o hàndicaps que té en qüestió de mobilitat?
A veure, com totes les ciutats que la gent doncs, està utilitzant, que utilitza força el cotxe, la gent té una certa preocupació, doncs, per exemple, quan va al centre de la ciutat on aparcarà. Aquest acostuma a ser el principal motiu de la gent doncs, de puntuar malament les ciutats, no? Dir, oh, és que no tinc on aparcar. Clar, l'espai públic és limitat, a l'espai públic tampoc podem fer una ciutat amb els criteris de pensar en que el cotxe és el rei i que es podrà aparcar d'una manera gratuïta i a gran abast, i per tant s'han de fer estratègies de mobilitat que donguin servei a tothom. Llavors, a Sant Cugat, que és el que ja fa uns anys van fer, va ser implantar l'àrea verda, perquè abans el centre de Sant Cugat, doncs, sobretot pels residents, era un gran problema l'on aparcar. També és cert que Sant Cugat, quan va començar a vianantitzar, també era un altre tema que ens preocupava, amb la vianantització, clar, es perdien moltes places d'aparcament al carrer, i es van crear aquests aparcaments, es van crear aparcaments municipals soterrats. I també quan es va posar en marxa la zona de baixes emissions i l'àrea verda, es va crear l'espai, un espai de park and ride tocant a la carretera de Cerdanyola, a l'entrada de Sant Cugat, i hi ha després un bus llançadera que et porta sense gratis al centre de la ciutat, amb la idea de poder donar cobertura doncs, a totes les necessitats, al resident que vol aparcar doncs, a prop del seu domicili, i també a la persona que ve a fer les gestions de compra del comerç, doncs, que té la seva àrea verda o la seva àrea blava o la seva amb la tarifa plis-plas d'una hora que pot aparcar gratuïtament. I també hi havia bueno, la persona que havia treballat a Sant Cugat, que està 8 hores, doncs, que tingués un espai, en aquest cas el Park and Ride, on poder deixar el cotxe i amb un autobús llançadera del Park and Ride doncs, arribar fins al centre de la ciutat.
Si ens comparem amb ciutats del nostre entorn, en quina situació podem dir que es troba Sant Cugat?
A veure, Sant Cugat, des de, jo diria, des de sempre, ha sigut molt una ciutat referent per les ciutats del, del, del costat. I jo crec que moltes ciutats han vist una mica el que fèiem a Sant Cugat i han seguit el mateix model. Podria parlar, per exemple, vam ser les primeres ciutats a treure l'autobús a la demanda, que amb això van donar servei a les zones de Can Barata i després de Can Cortés i, de, i també una zona de la Floresta. I això vam ser pioners en treure aquest autobús així a la demanda, no? Aquest autobús més flexible. Amb la creació de la zona de baixes emissions també vam ser dels primers ajuntaments, fins i tot anticipant-nos a la llei que després va treure el govern espanyol a tot l'Estat. Amb les zones de vianants, amb el Pla del Centre, també vam ser dels primers ajuntaments en crear una zona de vianants molt gran. Pensem que pràcticament tenim més de 100 trams de carrers vianantitzats, més de 10 quilòmetres lineals de carrers vianantitzats, i això doncs, realment poques ciutats ho tenen. I les ciutats doncs, estan seguint una mica aquest mateix model. No? Per tant, nosaltres també aprenem d'altres ciutats, com ha de ser. Veiem doncs, que altres ciutats, les coses que fan, que ens semblen que estan bé i que també podem aplicar a Sant Cugat, doncs també les apliquem a Sant Cugat, però jo crec que en els últims anys Sant Cugat ha sigut més un referent que altres ciutats doncs, han vist la nostra manera de fer i estan seguint el nostre model.
Si Sant Cugat ha estat un referent per a altres ciutats, quin és el nostre referent? En quina ciutat ens emmirallem?
Jo particularment, jo crec que, com comentava, és important aprendre aquelles coses que fan bé les ciutats i aprendre de cadascuna de les ciutats. Jo crec que no ens emmirallem en una ciutat en concret, sinó que una mica doncs, veiem d'altres ciutats aquelles coses que dius, home, doncs això realment és aplicable a Sant Cugat, això està bé, cap aquí van aquestes tendències. Ara hi ha molts fòrums col·lectius doncs, això de tècnics que entre nosaltres parlem, que compartim idees, i que veiem de dir, bueno, doncs cap aquí és cap a on hem d'anar, no? Cap a una ciutat més sostenible, una ciutat on primi la qualitat de l'aire, i no és tant buscar una ciutat concreta, diem, de seguir aquestes, sí que és veritat que a Espanya doncs, hi ha algunes ciutats que són capdavanteres, però jo crec que bueno, de totes les ciutats sempre es poden aprendre coses.
Anem ara a qüestions més concretes del nostre municipi. Ja ha fet referència a una d'elles, l'Anella Verda, que va arribar com una prova pilot. No sé si s'han fet canvis des que es va implantar el 2020.
De l'Anella Verda doncs, es va implantar l'any 2020. Ha sigut un tema que ha sigut bastant, que se n'ha parlat bastant, podríem dir.
Ha creat debat.
Ha creat debat, diguem que ha creat debat. I, a veure, com a infraestructura ciclista, doncs, realment, nosaltres creiem d'una manera tècnica que és una infraestructura necessària perquè connecta, doncs, Rambla del Celler amb Rius i Taulet, i Rius i Taulet serà la connexió a futur amb Rubí. Ara s'està desenvolupant tot el carril bicicleta a partir del parc central cap a Rubí, pràcticament estarà finalitzat, i això és el que es coneix com a bicivia, és a dir, l'àrea metropolitana té aquest projecte de bicivia, que és la de connectar els diferents municipis de l'àrea metropolitana amb carril bicicleta. La part amb Cerdanyola ja està molt ben resolta i falta doncs, resoldre la part amb Rubí. I l'Anella Verda doncs, no deixa de ser una part d'aquesta bicivia. És cert, però, de que som conscients, sabem doncs, que Quatre Cantons és un punt que s'ha de tractar, que s'ha de solucionar, i amb això doncs, és el que actualment s'està treballant. Ja l'alcalde ja ho ha comentat, doncs, i ja de fet es parlava en l'actual pla de mobilitat, que era doncs, convertir per vianants o prioritzar la vianantització de Quatre Cantons. Però la mobilitat és com un dominó, en el moment en què toques un punt doncs, això afecta altres coses, i, per tant, és un tema que cal estudiar amb totes les implicacions que pot tenir posar en marxa aquest projecte.
Carrils bici, que n'hem parlat ja, el repte principal, com ara comentava, és aquesta connexió amb Rubí?
Ara estem treballant amb aquest projecte, que ja pràcticament està la part aquesta acabada. De fet, hi ha la part de sota de la P7 que està construint Incasòl, que està entre el mes que ve queda acabat, i l'altra part fins als, del centre comercial a el que seria pràcticament el que es coneix com a l'hipòdrom, dintre d'aquest any 2024 estaria acabada aquesta connexió. La nostra voluntat és que Sant Cugat sigui una ciutat que es pugui anar amb bicicleta d'una forma tranquil·la, segura, sobretot pels ciclistes i pels infants, sobretot, a qualsevol punt de la ciutat, i sobretot doncs, que es pugui anar a arribar a les escoles, als centres educatius, anar a treball, etc etc. I això doncs, vol dir anar construint una xarxa de carrils bicicleta que doni servei a tota la ciutat.
Precisament a l'inici del curs passat, el curs escolar, es van fer nous carrils bici, de bici per accedir a les escoles Joan Maragall, Gervé d'Orlac i Ciutat d'Alba. Tenim informació de com estan funcionant?
Tenim alguns comptadors posats de bicicleta, concretament a Rama del Celler i a Can Ganxet. La nostra voluntat també és anar poguent mesurar més bé quina utilització tenim dels carrils bicicleta. La dada que ara tenim és sobretot la utilització dels bicibox. Són aquests aparcaments segurs de l'àrea metropolitana que són gratuïts i que donen servei no només a Sant Cugat, sinó que donen servei també a tots els ajuntaments de l'àrea metropolitana. I Sant Cugat és dels que dins de l'àrea metropolitana té major ús d'aquests bicibox i les xifres van creixent. Per tant, estem veient que a l'hora de construir nova infraestructura de carrils bicicleta, el que està fent és augmentar el número d'usuaris de la bicicleta. I, per tant, creiem que és bàsic. És a dir, per poder anar a les escoles amb bicicleta, és clau de que hi hagi una infraestructura de carrils bicicleta segura que et porti fins a l'escola. Que, com sempre, doncs, al principi la seva utilització pot ser baixa, però a mesura que anem connectant aquests carrils bicicleta, doncs, la seva utilització cada vegada sent més alta.
Tornem amb una altra dada de l'Observatori del mes d'abril. El 56,9% dels ciutadans de Sant Cugat estan poc o gens d'acord amb que s'han d'incrementar els carrils bici per pal·liar el canvi climàtic. Se'n faran més carrils bici nous?
Avui en dia el que està previst és aquesta finalització de la connexió amb Rubí, i després hi ha un tema molt important que és el del pla de mobilitat. El pla de mobilitat que es va fer, l'actual que tenim és del 2014, amb una durada de 12 anys i per tant acaba el 2026. El pla de mobilitat és l'eina amb què, juntament amb la ciutadania, doncs es treballa quina ha de ser la mobilitat en els propers 6 o 12 anys. I aquest és el consens amb la ciutadania. Per tant, perquè sempre hem d'escoltar a tothom. Si diem que el 56% de la població està en contra de construir els carrils bici, la pregunta és, el 44% de la població està a favor de fer més carrils bicicleta? Per tant, és important obrir aquests debats, no només amb carrils bicicleta, sinó amb quina ciutat de futur volem. Això, com dic, doncs, l'últim pla de mobilitat es va aprovar el 2014 i això permet doncs, poder tenir una certa visió de futur de com ha d'anar creixent la nostra ciutat i que tothom sàpiga doncs, cap a quin model de ciutat vol anar Sant Cugat. I això vol dir doncs, la participació de la ciutadania, vol dir l'acord també moltes vegades dels grups polítics de l'Ajuntament. Necessita també doncs, l'ajuda d'externs doncs, que ens donguin la seva visió, perquè moltes vegades doncs, la visió que tenim aquí és molt endogàmica i necessitem doncs, que algú des de fora ens obri els ulls Per exemple, ens ha passat fer jornades aquí a Sant Cugat, ens ha vingut algú de fora, rebre algunes crítiques d'aquí i gent de fora ens diu, home, però si és que a Sant Cugat esteu molt bé. Per tant, obrir aquesta visió a gent de fora jo crec que també és important.
Per tant, podem dir que l'actualització d'aquest pla de mobilitat urbana està en el centre del vostre objectiu?
Exacte, sí, ho estem treballant amb la Diputació de Barcelona. S'està, perquè com dèiem, el pla de mobilitat caducaria dintre de 2 anys, el 2007, el 2026, i s'està treballant ara amb la Diputació, que també ens ajudarà i ens donarà subvenció, per les bases per contractar l'equip redactor que ajudarà a redactar aquest pla de mobilitat. Aquest equip redactor, que de fer sobretot és programar doncs, aquestes reunions amb veïns, amb la ciutat, amb comerç, amb tots els implicats, amb comerços, amb les escoles, amb tota la ciutadania, perquè tothom, la mobilitat és un tema que afecta a tothom, i per tant aquest equip redactor doncs, ha d'establir també aquestes reunions periòdiques que farem amb la ciutadania per definir doncs, el nou model de ciutat quant a mobilitat.
Hem parlat de bicicletes, hem parlat de patinets, de vehicles, hem de parlar dels busos urbans que estan pendents del traspàs de la competència a l'EMB. En quina situació està el tema? Perquè fins que no es desencalli tot això no es pot avançar en altres qüestions, no?
Efectivament, és a dir, és un tema molt important, el tema d'aquest traspàs a l'àrea metropolitana, perquè doncs, ara ens trobem en el moment que la concessió, que és una concessió de fa més de 30 anys, està caducada i, per tant, hauria de licitar-se el nou concurs. Però qui ha de licitar el nou concurs per la llei de l'àrea metropolitana és l'àrea metropolitana. Nosaltres no podem fer-ho. I això doncs, ens porta en un cert moment, com un atzucac, que doncs, si voldríem renovar autobusos, perquè els nostres autobusos ja són vells, doncs ens trobem en aquesta tessitura, no? Que això ja hauria de ser dintre de, en tot cas, dintre d'un nou concurs, però el nou concurs, qui l'ha de tirar endavant és l'àrea metropolitana. I, per tant, estem en aquest procés, aquest moment, de traspàs cap a l'àrea metropolitana i amb els seus temes, sobretot ara estem més en un tema jurídic, podríem dir, perquè realment doncs, fer aquest traspàs cap a l'àrea metropolitana és un tema complex.
I, per tant, ni es poden implementar línies, ni es poden tocar freqüències, o sigui, tot això queda... Es penses que resolgui aquest litigi?
Només es poden fer petits canvis, perquè el que són grans canvis doncs no ho podem fer perquè la llei de contractes no ens ho permet, perquè estem amb aquesta pròrroga.
Ens queda molt poc temps i encara tindríem molts temes per abordar. Zona de baixes emissions, per exemple, que també va crear molt debat en el seu moment. Es preveuen fer modificacions?
Ara per ara no es preveuen fer grans modificacions, només adaptar-se... Nosaltres vam aprovar la zona de baixes emissions abans de que sortís la llei estatal. Llavors, hi ha alguns paràmetres de la llei estatal que per estar en consonància amb la llei estatal hem de fer un pla de zona de baixes emissions, que ja el tenim pràcticament acabat, i aquest pla és el que ens posaria en sintonia amb la llei que va sortir. Per tant, no hi ha grans modificacions a la zona de baixes emissions, només, en tot cas, petits retocs per adaptar-lo a la normativa, que serien ser una mica més laxes, és a dir, major nombre d'autoritzacions anuals, per exemple. I després també és important donar a conèixer a la ciutadania. Estem en un projecte de tenir més càmeres, però aquestes càmeres que es posem dintre de la zona de baixes emissions i també a la zona externa de la zona de baixes emissions, sobretot és per tenir més dades de quin trànsit estem tenint. Llavors, amb aquestes dades podrem tenir més informació, podrem valorar millor cap a on hem d'anar.
Bé, doncs ara ja no podem continuar en aquest camí de preguntes i respostes sobre el tema de la mobilitat. Només recordar que Sant Cugat s'assuma a la celebració d'aquesta Setmana de la Mobilitat Sostenible, participant des d'avui i fins dijous. El vestíbul de l'Ajuntament acull una exposició sobre els avantatges dels vehicles elèctrics i dijous els treballadors de l'Ajuntament es poden sumar a una caminada a la Vall d'Hebron pel Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'UBAC. N'hem parlat i en continuarem parlant d'aquest tema, però avui agraïm moltíssim al nostre convidat que ens hagi acompanyat per parlar d'aquest tema, Albert Moratet, cap de Servei de Mobilitat de l'Ajuntament. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres i bueno, convidar a tothom, sobretot a participar en la pedalada que farem diumenge. És important, jo crec, que la gent s'assumi aquesta pedalada popular de diumenge en defensa de la mobilitat sostenible.
Gràcies i bon dia.
Gràcies.
Ràdio